Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Són 6 minuts de la una del migdia. Marta Montaner, bon dia.
Bon dia, molt bon dia avui.
Juliana Canet, moltes felicitats.
Gràcies, Roger.
25?
Sí, 25. Mm-hmm. I molt dignament, eh? Mm-hmm.
Ha començat bé el dia o què?
Ha començat... He tingut un dia molt bonic, sí? La veritat, les coses com siguin.
Què has fet? No s'ha de comentar, això, potser.
Avui he treballat de fer reunions.
Ah, bueno,
que és aquella cosa tan adulta.
No, també és una feina.
Oh, però també és una feina que de vegades pot derivar en malaltia, que és la reunionitis.
Ah, també, entre poc i massa, eh?
Sí, que hi ha gent que també reuneix per tot, eh?
Sí, sí. Som un país de molta reunió.
I nosaltres molt poc. Això és veritat que ho trenquem. Ens reunim molt poc, nosaltres.
Potser hauríem de trobar un punt mig, tant al país com nosaltres, saps? I trobar-nos allà al mig. Va, anem per feina, perquè realment han passat moltes coses al cap de setmana, estan passant coses ara mateix. Una de les grans notícies de la setmana passada, precisament, va ser quan es van publicar unes fotos on vèiem l'actor català Enric Auqué i la Macarena García petonejant-se al mig del carrer, a Madrid, i unes imatges que ens feien pensar en alguna cosa més que una bonica amistat entre tots dos. La Marta i jo estem a l'equip de que, per les imatges, deduíem que eren parella.
I que estan enamorats.
I que estan enamorats.
És que
i la Juliana pensava que podia ser una liadeta allò de mig del carrer. Mm. De ben dinat, que dius, què fem? Cafè i liadeta.
Una liadeta no de parella, va dir. O que almenys era una opció.
Efectivament, jo no em tanco a res. Tot és possible, però sí que és veritat que crec que hem de contemplar també l'opció de que senzillament estiguin liats i estiguin en aquell moment... Tio, és que és possible.
És possible.
Un mes de... Saps? Hi ha històries que són molt intenses i no duren tant, i que no són tan sèries, en realitat.
Doncs bé, tenim novetats.
Mare meva, m'he equivocat, oi?
Ha passat aquest cap de setmana el suplement de Catalunya Ràdio. En Roger Escapa ha entrevistat l'actor Roger Casamajor, que ha confirmat, i crec que sense voler, crec que se li escapa.
Ai, és tan maco, en Roger.
Se li escapa.
És d'aquests despistats, eh?
Sí.
Ell es pensa que està en un bar fent un cafè, i clar, no.
Doncs... És que l'escapa ja ho té, això, eh?
Sí, té aquella veu que et fa sentir com a casa i no, estàs
et
en directe.
Et despistes i ja està, ja ho has dit. Doncs atenció al que va dir en Roger Casamajor de la suposada relació entre Macarena García i Enric Auqué.
I després tinc una altra pel·lícula, o sigui que estic... La Buena Letra es diu. I l'Enric Auqué...
Mira, l'han enganxat amb una fotografia aquesta setmana, no sé si ho has vist.
Amb la...
Amb una companya teva de la Messias. Sí, que estàs informat, per segons
sí,
què.
Sí, no, perquè...
La Macarena, no?
Vam anar a fer la gala aquesta el fa un parell de dilluns, que vam fer el concierto de la Messias, sí. No sé què, una mica per despedir, i la Macarena em va venir, escolta, Roger, que te tengo que contar una cosa i tal. I no, que estoy con Enric i tal. I que me dije... És preciosa, la Macarena.
Sí.
Sí.
O sigui, estan junts?
Sí, crec que sí.
Sí,
però és que jo què sé, tampoc demano moltes coses. Cadascú que faci el que vulgui, casa seva.
Com? És tant de tio, això?
Roger, com? Això no es pot fer.
L'Enric Auqué, casa seva... Destruint-ho tot.
Però m'encanta aquesta innocència, però el moment a donar-se de... Uau, l'he espifiat.
I llavors diu, crec que sí.
No,
crec
però...
Que sí. Crec que sí, però realment se li escapa... Bueno, escolta,
però jo crec que és possible
passar.
Que realment no tingui gaires detalls, perquè és veritat que els nois feu això, que la Macarena li va dir, sí, estamos con Enric, i jo em crec que el Roger digués, ah, perfecte, tal, i no demanés més detalls.
Ah, pot ser.
De manera que ell sàpiga exactament el mateix que
pot
nosaltres.
Ser, eh?
En canvi, si a la Marta i a mi, la Macarena, o qualsevol persona ens hagués dit, estoy con Enric, sabria el dia que van follar per primer cop. Com té el peris l'Enric,
bueno,
però tots els detalls.
Quan rams de flors li ha enviat?
Ho sabríem tot. Recordem que l'Enric Auqué i la Macarena García van coincidir... Perdoneu.
No,
ells es van conèixer al novembre al rodatge d'Una casa en flames, que és una pel·lícula que s'estrenarà a l'estiu, on fan de parella la ficció. És una comèdia com molt espanyola. Vam quedar, no?
I que ells feien de parella, i llavors teníem el dubte, que això sí que els haurem de preguntar, perquè en Roger Casamajor no ho ha explicat, si el primer petó va ser a la ficció o a la vida real.
Clar.
O la vida real.
Jo dic vida real.
Jo dic que no, jo dic que va ser la ficció i a partir d'aquí es van agradar.
Jo estic entremig, no ho sé. Però m'encantaria que fos ja amb la lectura de guió. Que ja s'agradessin en la lectura de guió i que el petó fos abans.
Però vull dir, aquí també potser eren allò... un amor platònic, que ja es tenien controlats i no havien coincidit mai.
O com el Verdaguer, que va explicar que la seva companya a la ficció, a Sabena Kell, que és la Candela, ell ja l'havia coneguda i ja havien sopat uns anys abans, i després et retrobes i treballes.
Jo espero que en algun moment ens expliquin la seva història d'amor, no? Quan hagi avançat ja una miqueta...
Després en parlem, però no fa molta pinta.
Fa pinta de dramatisme total.
Escolta, una altra data que et regalo.
Aviam.
El tatuatge mal escrit. La Macarena García porta una frase tatuada que en el seu dia va enviar per mail al seu tatuador.
Sí.
Hoy tus ojos, mañana el mundo.
Val.
El problema és que ho va escriure des d'un teclat americà sense la enya.
Cop.
Ai, no.
I li va dir el tatuador que ja li diria on anava aquesta lletra. Total, que finalment la frase tatuada va ser Hoy tus ojos, mañana el mundo.
No, manana...
Manana el mundo.
El mundo. Per tant, va mal tatuada i tot plegat respon a una frase que és una cançó de l'Eiva. Hoy tus ojos, mañana el mundo, algún día los dos, algún día... Bueno, una vegada més tatuatges que envelleixen una mica malament.
Home, però és que aquest ja estava condemnat al fracàs, no? Vull dir, potser la relació ja venia agafada, de bon inici.
Ja en sabeu què em penso jo d'aquesta relació. Em dóna molt mala energia.
La nova o la...
La relació que teníem amb l'Eiva. Però és una qüestió purament de percepció, perquè no en tinc ni idea, però a mi em dóna la sensació que aquesta relació devia ser molt tòxica.
Passen 12 minuts a la una.
¿Has dormido algo hoy o vienes de empalmada?
Es que ya vino a verme un productor muy importante.
Ja és oficial, la pel·lícula protagonitzada per Aitano Ocaña arribarà a Netflix aquest 2024.
I hi ha molta expectació amb aquesta segona aventura com a actriu de la nostra Aitana, després de la sèrie La Última, que ara sentíem, i feia temps que se sabia que la tornaríem a veure a la pantalla en un paper de protagonista, cosa, per tant, que no és secundària. Però encara no sabíem quan. Doncs ahir Netflix va confirmar que seria una de les estrenes d'aquest 2024. Tampoc no van especificar gran cosa, eh? Només van dir 2024. Clar, no sabem si serà l'hivern, si serà primavera.
Hi ha molt marge, però hauria de ser ja, perquè és que fa com 3 anys que van dir que farien això. Abans de l'última van dir que farien això.
Sí, imagina't. I llavors, fa cosa d'un mes, l'Aitana li va explicar a l'Ibai Llanos en una entrevista de què anava aquest projecte.
Y ya en nada anunciarán ellos cuando sale, pero hace poco fui a ver el visionado y estoy muy contenta, Ibai. Tipo que muy, muy contenta con esa peli.
¡Qué guapo! Pero drama, thriller...
No, es una comedia romántica, ya lo verás, pero como las de antes, ¿sabes lo que? O sea, por ejemplo, yo soy muy fan de las comedias románticas tipo, pues yo qué sé, La Proposición, que lo digo siempre, de Sandra Bullock y Ryan Reynolds, ese tipo de comedias románticas como más de antes.
Una adicta a l'amor.
És una adicta a l'amor.
Oficialment diagnosticada.
S'està confirmant, la teoria que teníem.
Tot el que fa és romàntic. Vull dir, la música, els projectes com a actriu, déu-n'hi-do. Doncs aquesta comèdia romàntica es dirà Paret com Paret, està dirigida per Patricia Font, i l'Aitana la protagonitzarà juntament amb l'actor Fernando Guallar, que és amb qui tindrà una mica de tico-tico, crec, Paco Tous i Miguel Ángel Muñoz, entre d'altres. Llavors, què he fet jo? He consultat el nostre portal cinematogràfic de referència, que es diu Film Affinity.
Meravella.
Mm-hmm. És fantàstic, s'ha de consultar 2 cops al dia i ja hi podem llegir la sinopsi. 2 cops al dia, de veritat.
Hòstia, Déu-n'hi-do.
Molt bé, feinada.
Aquest cutis es porta així.
Gràcies al Film Affinity.
Una feina.
I tant que sí. Doncs us explico. Una jove pianista, Aitana, es prepara per una audició. Ell, Fernando Guallar, és un inventor de jocs que només pot concentrar-se en silenci. Només una paret ben fina el separa. Podran aprendre a conviure?
Home, si aprendran a conviure. No només això, sinó que es follaran, ja t'ho dic ara.
Bueno, escolta'm, és probable.
Si et diu que és una comèdia romàntica i hi ha 2 persones, doncs clarament es liaran. Llavors, la van rodar el 2022, quan l'Aitana era gairebé una persona diferent.
Clar.
I, de fet, ella va haver de canviar de look per la pel·lícula.
Fue duro por eso, realmente, ¿no? Porque era como disociarme todo el tiempo demasiado. Además, yo me cambié mucho el pelo para la peli, solamente para la peli, como que yo lo tenía como muy largo... Me lo corté por aquí, ahora lo tengo por aquí, pero me lo corté por aquí y me lo puse con un color así naranja.
Què us sembla? Havíem associat aquests canvis de look moltes vegades a una ruptura, però també pot ser per exigència de guió.
Realment se'n escapen moltes coses a vegades i tots aquí opinant sense saber-ne res. A mi em fa patir una mica quan les cantants comencen a protagonitzar pel·lis perquè no sé si ho faran...
S'haurà d'enfrontar una altra vegada aquest debat de síndrome de la impostora, d'intrusisme laboral,
correcte,
aquestes coses.
Serà la pel·lícula més dolenta que Netflix haurà fet mai. I saps què és lo bo? Que a mi m'encantarà. Sí. És que jo és el que vull amb una pel·li l'Aitana. Jo no necessito que l'Aitana em faci una obra mestra, un clàssic que perduri per la resta dels nostres dies. No necessito res transcendental. Jo vull una comèdia fàcil, lleugera, per un dia de ressaca. Això és el que jo vull que em doni Aitana Ocaña.
Doncs bé, estarem pendents d'aquesta pel·lícula i, evidentment, quan surti, es comentarà cada minut de la història, de la història d'amor. Bé, el portal nord-americà Page Six ha publicat unes fotos que confirmen la relació entre la model Gigi Hadid i l'actor i productor Bradley Cooper.
Déu-n'hi-do.
Els rumors que estaven junts feia uns mesos, doncs amb aquestes fotos ha quedat més que confirmat. Els veiem passejant pels carrers de Londres, agafats de la mà, una mica també de la cintura, ulleres de sol, vull dir que... oficial.
Digues la cosa important.
No fan cara de felicitat, eh? No és aquesta la cosa important.
No somriuen.
Però... no somriuen, però això fa molt de famós, eh? No somriure.
Van pel carrer amb una cara de gos, perquè suposo que ningú els hi digui res. Es porten 21 anys, per si no ho sabíeu. Ell en té 49 i ell en té 28. Recordem que la Gigi ha tingut una llarga relació i força tòxica.
No, força no. La relació més tòxica de la història. Va ser molt bèstia. Va haver-hi denúncies.
Exacte.
Van anar jutjats. So we'll piss off the neighbors
in the place that feels the tears, the place you lose your fears, yeah. És que va ser un judici que no me'n recordava, que l'acusaven d'haver pagat a la seva sogra durant una discussió. I llavors el judici, ell el va perdre i el van condemnar, crec que 90 dies de vigilància...
No,
vull dir que estava a casa seva, però vigilat.
Com ha de ser de tòxica la teva relació com perquè peguis a la sogra? És que és molt boig, eh?
Uf, no m'ho puc imaginar. No
em sembla tan horrible, tan sonat. Però fixa't que ara ha passat una mica de temps d'aquesta trifulca i ara és com que se'l torna a perdonar.
Ningú se'n recorda.
Exacte, ningú se n'en recorda i tothom una altra vegada «Oh, en Zayn, què se n'ha fet d'en Zayn Malik? Oh, amb lo bon cantant que era, pobre, no?» que l'hem tingut oblidat tot aquest temps. Doncs, sisplau, una mica de revisió de l'hemeroteca, per favor.
Totalment. A partir d'aquest moment, no ho van deixar amb la Gigi, no se l'han conegut gaire relacions, a banda d'uns mesos a final del 2022 i principis del 2023 que es va dir que estava amb Leonardo DiCaprio, però tampoc no va ser res gaire seriós, més que res perquè ella es va fer gran.
Exacte, ella va passar la frontera dels 26 i el Leonardo DiCaprio va dir...
Efectivament.
Per aquí no...
Amb Bradley Cooper, jo no sabia que havia estat amb l'Irina Shayk. És veritat que a vegades estic una mica desconnectat del món de Hollywood i tot això, i que tenen una filla que té 6 anys ja i que es diu Lea.
Avui investigació, eh?
No, realment m'estic nodrint de cultura americana.
Això és de P3, de...
No, anem molt justos.
De safareig americà, eh?
Però jo soc molt d'aquí.
Ah, tu ets molt d'aquí.
Molt d'aquí, Catalunya. Anem fins a Madrid. Bàsicament per parlar de la gala dels Premis Feroz. Jo vaig estar seguint al Peral i em va fer una il·lusió especial aquest moment.
No me he preparado nada. Y muchísimas gracias. Os quiero, Javis, os quiero, familia, la Mesías. Biel, germà, m'has ajudat moltíssim. Moltíssimes gràcies. Estic supernerviosa. Nada, agradecer a todo, al arte y a lo bonito que es la vida y cómo te puede sorprender. Y no sé qué más decir, a mis hermanas pequeñitas, si lo están viendo, y a las compañeras que estaban nominadas también. Muchas gracias. Y familia también, os estimo. Y a Mix.
Ai, de veritat, a mi se'm posa la pell de gallina, no sé vosaltres.
Molt emotiu.
Acabem de sentir Irene Balmes, que és la guanyadora del premi a millor actriu de repartiment pel seu paper a la sèrie La Messias, que va arrasar els Feroz, per cert, se'n va endur un munt, i qui, quan dedica el premi a la família, la càmera de realització enfoca els seus pares i es pot observar un Santi Balmes, de veritat, emocionadíssim, gravant la seva filla en horitzontal.
Amb aquella pose tan de pare. És que només una persona que és pare pot fer això.
I tant que sí. I, evidentment, se li cau la baba. Ubiquem Santi Balmes, un moment. ¿A qué no sabes dónde vuelto hoy? ¿Dónde solíamos gritar? 10 años. Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian, grup mitiquíssim, i ell va dedicar-li una publicació al seu compte d'Instagram a la seva filla, on deia el següent. Sempre he valorat les carreres de fons més que els premis. Però la vida de vegades et regala moments meravellosos i tenim el deure moral de gaudir-ne. A veure com t'ho explico, filla. Has fet feliç molta gent. Gràcies, Javis, per ser uns polidors de diamants en brut tan excel·lents. Més agraïments a altra gent de la sèrie. I acaba amb un gràcies per veure allò en ella.
Tenen una gran relació, pare i filla.
Sí, i a part són dues gotes d'aigua. S'assemblen tant amb aquests ulls blaus.
I aquesta cara, com aquests ulls un punt caiguts, que són perfectes per fer la Messia, realment. Com aquesta mirada trista tenen
una
els dos.
Una expressió trista.
Sí, com una...
O nostàlgica.
Sí, una cara molt, molt especial.
Melangiosa, fins i tot.
I els vídeos que tenen cantant cançons. Oh. És d'aquells que et fan pensar que el millor que et pot passar a la vida és tenir una nena i portar-t'hi bé.
Mira, i escolta, a mi m'ha fet pensar tot això que ha passat en l'entrevista que li van fer a la tarda d'estiu, en Santi Balmes. Fa uns mesos ens va explicar que la seva filla Irene li havia amagat que s'havia presentat al càsting de la Messias.
Jo vaig detectar que s'havia presentat al càsting per saltar-se una hora de l'insti. Automàticament. I de cop i volta és que l'anaven tocant i trucant i trucant. I al final em diu, escolta'm, uns que es diuen els Javis baixen de Madrid a conèixer-me. Tu els coneixes? I dic, hòstia, em penses que és com un càsting, doncs, una miqueta de cosetes, així en plan pastorets o alguna cosa, no? I no. I resulta que, segons es veu, quan la van veure la primera toma de càmera, doncs van pensar que era ella.
És molt fort perquè ha debutat en pantalla i ja ha guanyat un premi Feroz.
Sí, sí.
I clar, en Santi se'l veia en aquella entrevista un punt preocupat per la gestió de la fama, perquè això de no haver-te presentat mai a un càsting i que t'agafin els Javis a la primera...
Home.
M'agradaria que ho valorés, perquè a vegades quan ho has tingut com tot tan fàcil, potser com si t'has presentat a 25 càstings, al final 26 t'agafen, saps? Però quan és una primera és com, ostres, no sé, potser la vida no va com va, t'ho dic per experiència.
Però et fa patir això? Ets pare patidor?
No, què va? Si hagués de patir, si tornen cada dos per tres a les 6 del matí, del Raz.
Estic tan segura que els Feroz van sortir junts de festes, que són els típics pare i filla que s'han borrat
junts. Han arribat junts a les 6 del matí a l'hotel.
En Santi és el típic pare que es fa amic dels teus amics.
I saps què diu, oi? Si ha de veure, prefereixo que vegui a casa.
Veure
igual. Doncs que no vegui al carrer. Prefereixo que ho faci a casa.
Escolta, podem posar una mica de música de còctel així de pregala?
Ui.
Sí. Sí.
Era això el que volíem realment. Una molt bé, aquest pianista que has contractat,
sí,
Roger.
Sí, sí,
ai, mira,
sí,
després
sí.
Li donaré una propina.
Sí.
Ho està fent molt bé.
Fa mitja jornada. Perquè s'ho prepara abans de començar.
Home, és normal.
Una mica, i ara aquí...
Oh, però no té cap partitura davant, eh?
No, s'ho sap tot de memòria.
Sí, és un prodigi.
Escolta'm, tu vas estar passejant per Madrid, també per la catifa vermella dels Feroz, i què vas veure? Amb qui vas parlar?
Doncs mira, vaig veure moltes coses. La primera cosa que m'agradaria comentar és que es veu que els Premis Feroz són com que seria el símil espanyol dels Globus d'Or.
Això diuen. Per tant, importantíssims.
Efectivament, importantíssims, que jo crec que de vegades potser no hi pensem tant, perquè tenim tan present els Goya, que serien els Oscars, no diguéssim, que oblidem que els Premis Feroz realment són molt importants. Fa 10 anys que existeixen només, però és fort això. Doncs vam anar-hi, efectivament, divendres a cobrir la catifa vermella i vam parlar amb molta gent, com per exemple amb el Brais Jefe, que és l'actor que protagonitzava Paquita Salas, que feia de Paquita, i que era qui presentava la gala. Per tant, havíem de parlar de típiques preguntes, no? Serà divertida, serà amena, però el que era més important per mi era preguntar-li sobre el fenomen del moment.
Com portes el català?
Si lo entiendo.
Sí.
Sí, un poc. He nascut a Reus.
Ah, sí?
No, me lo acabo de inventar.
Ala, tendría que saberlo.
Gracias, Rosalía, por enseñarme la palabra nascut, que me ha dado este chiste para toda la historia ya, porque yo sé que yo nascut para ser millonaria, ya se me queda.
¿Estás siguiéndote?
Por su puesto.
¿Y cuál es tu favorito?
Chris, que ya se ha ido, y Nayara.
Chris no era como un poco...
Era tímido.
Exacto.
Sí, pero es que eso no es nada malo. Estoy harto de que parezca que ser tímido es malo. Yo es que soy tímido, luego. Parece que solo nos gustan las personalidades ruidosas, cuando las personalidades ruidosas están genial, imagínate. Y luego, que tiene un gran talento, ¿no?
Té raó o no?
Parla molt bé amb Brais Jefe, m'encanta, m'apassiona.
I em fa tanta gràcia, o sigui, dir-li a Sagui Teute que faci por, su, pue... Per mi humor. Sí, per mi és el pic de l'humor, o sigui...
Et va reconèixer?
No,
en el meu cap sou amics, no sé per què.
No té ni idea, ni la més mínima idea de qui sóc. A més, t'has d'imaginar una catifa vermella juntament amb la gala dels 40 Music Awards.
Sí?
Jo crec que és de les catifes més llargues que jo he vist.
Sí.
D'aquestes que voregen tota una sala amb moltíssima premsa, moltíssima. I et diré una altra cosa, és el lloc on més premsa en català hi havia des de que vaig a Madrid de vegades.
Sí? Qui vas veure? Qui hi havia?
Mira, hi havia informatius de RAC1, hi havia informatius d'aquesta mateixa casa, Catalunya Ràdio, informatius de TV3, el Tot es mou, també de TV3, després també hi havia Ràdio Flashback, i vull dir, realment hi havia
Sí, un bon desplegament,
Però veus que ja et dic, són els Globus d'Or.
I la gent mudadíssima, no?
Bueno, els periodistes mudadíssims. I jo amb xàndal. Clar, però perquè, a veure, tu vas a treballar. han d'anar mudats els nominats, però jo sempre penso que és molt de friki i molt de primo pensar-te que... O sigui, no t'han nominat a tu, els Feroz. Vas a fer-li una pregunta a la Maya Romero.
Si no pots anar més arreglat que els que desfilen.
Però hi ha gent que va més arreglada. Bueno, hi havia molta gent arreglada, però em va explicar la Montse, companya de Catalunya Informació, que va molt a Madrid a cobrir aquesta mena de gales, que a Madrid passa molt això. Que a Madrid els periodistes s'ho prenen molt en sèrio i ja s'arreglen molt, també. Mm. Que jo, mira, jo què sé, jo també ho faré pels Gaudí, ara ja, com que vaig anar tan malament amb el cabell tan brut allà a Madrid, ara penso, ara ho he de compensar per l'altra banda. Bueno, era una gala amb moltíssims nominats catalans, com per exemple les germanes Vilapuig, nominades per Selfie, que em van explicar que es veu que la fama que tenen els Feroz és que no hi ha gaire menjar. Que et donen, saps el típic càtering? Exacte, molt petitó, que no... Aquells canapés, que te'n menges dos i no saps ni on... La resta, els veus en un moment però ni els troba, una cosa desastrosa, i en canvi hi ha molt alcohol. I és per això que en alguns anys, per exemple, fa 3 anys o així, van guanyar els Javis un premi i van pujar borratxos com una cuba. No sé si recordeu aquelles imatges que estaven, jo pensava vomitar a l'escenari.
Perquè
es veu que hi ha tan poc menjar i tant alcohol.
A veure, potser és més cosa dels Javis que dels Feroz, no, també dic, que pugin com una cuba.
Tu t'has d'imaginar.
I una cosa tampoc és obligatori veure alcohol, eh?
No, però nois, imagineu-vos, una gala de 3 hores assegut en una taula petitona, perquè no és un auditori, estàs sopant.
I tu vas fent...
Zero menjar, et vas prenent una copeta de vi.
Taula rodona, eh?
Taula rodona.
I a la que t'aixeques...
I a la que t'aixeques és allò que et poses dret i dius, ai, que ens hem passat.
Sí.
Ai, que sóc el barco pirata.
Efectivament. També estaven nominats l'Aina Clotet i en Marcel Borràs per ella a la vida real, i també la ficció, amb Això no és Suècia, que ens va agradar molt, i estaven, però magnètics.
Sí?
Jo, bueno, saps allò de sentir que estan superenamorats de pensar follen superbé, jo crec. És una mica raro comentar-ho així, no?
Vas veure una química tremenda, eh?
Una química, i desprenien una energia molt específica que crec que és l'energia del pare i mare que tenen fills de menys de 5 anys i poden sortir de festa aquell dia.
Uf, devia ser històrica, aquesta nit.
Aquell any i mig que fa que no surten i que ells saben que ho donaran tota aquella nit i van amb aquella eufòria...
Et diré una cosa, de vegades acabes a les 9 clapat.
Clar,
ells ja m'ho van dir, eh?
Ells ja m'ho van dir, que ja, bueno... que tenien moltes ganes, però clar. Després el Marcel anava amb un look fantàstic, com referenciant a la sèrie, amb una americana com tota trencada, la cara com pintada com amb ceres de colors, com si l'hagués pintat la seva filla, no?
Molt bé.
Molt bonic, mira, ens van dir això.
Què, nervis avui?
Estic molt contenta.
Sí, em fas molt bé, eh?
Sí? On vas així? Ai, molt bé, clar, és molt intel·ligent aquesta disfressa, és molt interessant.
Sí, jo tinc molta energia, però també sé que l'alt és difícil. Però no passa res, vull dir que estem contents, no? Vull dir, l'important és que...
Jo vull fer un fiestón.
Per tant, avui es liarà fort, després de la gala.
Esperem que sí.
Podria ser. Catalunya està apostant per, realment, per donar incentius econòmics i per fer projectes de qualitat, i com això després, evidentment, doncs es nota en els productes finals, no? I ho havien fet amb cinema i ara ho estan començant a fer amb televisió, i ens ha permès fer aquest projecte que amb menys recursos no hagués sigut possible.
A mi m'han dit, no sé si és veritat, que no hi ha gens de menjar a la gala dels Feroz.
A mi m'han dit que hi ha molt alcohol.
Exacte, i molt poc menjar, per tant...
Molt poc menjar, i que s'ha de vigilar, perquè si no pots començar...
Emborratxar-te.
Bueno, ja heu notat l'energia o no?
És fantàstic. Jo voldria destacar dues coses. La primera, en Marcel t'ha dit, em caus molt bé.
Sí?
Perquè ell va aparèixer després. O sigui, t'has d'imaginar que jo estava parlant amb l'Aina i ell va aparèixer per darrere.
Bueno, i què? T'ha dit, em caus molt bé?
No, sí, m'ho ha dit. Mm-hmm. Va encantar a mi també, eh? Me'n vaig anar amb una bona energia a casa flipant.
I la segona cosa, volem segona temporada d'Això no és Suècia.
Jo vull una segona temporada, una primera temporada d'un reality d'ells a la vida real.
També.
És que em van semblar tan macos, tan fantàstics. Aquí... Jo crec que tenia una imatge de l'Aina com de noia molt catalana. La típica noia que es diu Laia de classe, tan arrecatadeta, tan que... Ai, tia, dona'm algo!
T'ha sorprès de simpàtica i de
i de ditxaratxera.
És una player.
Sí, vaig dir, tia, doncs em caus perfecta. Ets meravellosa. Més nominats, Berto i Andreu Buenafuente, com sempre, graciosíssims i maquíssim, però també una mica tocats amb el tema de Trescat.
Ah, sí?
Anem foscos i tenim una experiència sèria, però per dins som una verbena. Jo estic... Hi ha focs artificials. No, estem contents. A veure si amb la conya semblarà que ens la sua tot i que va, que va.
Andreu, et tornarem a veure a Trescat?
A Trescat? No ho sé. Jo és que... Jo, mira, jo funciono que vaig, faig un programa i aleshores la corporació, mitjans, ho va distribuint en diversos canals. I jo encantat, jo vaig... Vam inaugurar el Trescat, que no hi havia res, era tot camp, allò, camp de bits. I encantat, si cal, sí, hem estat molt bé, molt a gust.
I a tu t'agradaria ser-hi, fer alguna petita coseta pel Trescat, claro?
Sí, m'encantaria.
Vine, tonto.
Sí, que vulgueu. Vine. Sí, proposeu-me alguna cosa, també.
Sí. Sí, estaria bé també que, per plantejar-te anar-hi, que t'ho proposin, també està bé, eh?
Que t'ho proposin, també està bé.
Una querida. I és el... Això també fa dies que ja ho està dient en Joel Joan, que m'ho proposin. Llavors ja decidiré. I ara s'hi suma Berto Romero,
una cosa,
que m'ho proposin.
Això és com quan dues persones s'agraden, però ningú s'atreveix a fer el pas.
Totalment.
Que arriba un punt que tu t'has d'armar de valor i treure't d'orgull de sobre i dir, pues ja ho faig jo, que tampoc és tan dolent.
Si us agradeu, emboliqueu-vos.
Sí. No cal. Jo a mi em sembla també, no? Vull dir que, escolta, també pots presentar-ho i no passarà res, seguiràs sent una estrella, encara que presentis un PowerPoint tu, no sé. Sabeu qui hi havia, oi? També. A la catifa.
Ui, amb aquesta música m'ho puc imaginar.
Ai, ai, ai.
L'actor Enric Auqué, a qui hem estat, com hem explicat, relacionant amb la Macarena García, que, per cert, també hi era, però no va donar cap declaració als mitjans.
No es va aturar, per tant.
No va passar per la catifa vermella. Perquè us fa una idea, l'Enric la va fer, bastant a primera hora, a més, perquè és d'aquelles catifes que dura 3 hores sense exagerar, agafat del bracet tota l'estona de la Luisa Gavassa, que és l'actriu secundària del Mestre que va prometre el mar, que és la pel·lícula pel qual tots dos estaven nominats, vale? Uh-huh. Del bracet, tota l'estona, que això ja com a periodista et situa en un punt diferent, perquè ja has de fer una pregunta una mica pels dos.
Clar. És una estratègia, eh?
Efectivament.
Estava pensadíssima, és evident.
La seva armadura.
100%. Sí, sí, sí. I a més ella es notava que anava amb això, ella anava a defensar-lo. Uh-huh. Sense cap mena de por. Llavors, clar, amb això es protegia, no?, d'algunes preguntes, però que, a més, els encarregats de la catifa vermella et deien explícitament, no li preguntis sobre la seva nueva novia, que també aquí feien un revil.
Home, t'ho acabem de confirmar.
A veure, què m'estàs dient? No li preguntis sobre la nueva novia, et deia l'Adrián, es deia aquell nano. I, bueno, Adrián, ho sento, però jo faré la meva feina.
Ho sento, però m'acabes de confirmar aquí la relació.
Efectivament, però fixa't com estaven d'exigents que teníem els de Socialité al costat.
Aquests van a saco, sempre.
Aquests, que et poden preguntar, vamos...
Sense pietat.
És que els hi és igual tot, és que et poden destruir, i no li van preguntar sobre el tema, perquè era molt al principi de la catifa vermella i tenien por que els fessin fora. Censura.
Doncs sí, si ens arriben a fer fora, hauria pogut ser una cosa grossa.
De tota manera, tot i les amenaces, jo vaig intentar a veure què podia rascar, i va sortir així.
Ha sigut molt pesada fer aquesta catifa vermella?
Sí.
Com t'incomodeix que parlin de la teva vida privada?
Molt.
T'ho estàs passant malament, no?
No penso contestar.
És que aquí no se viene a hablar de la vida privada. Aquí
no, veniu a parlar de la vostra feina.
Cinema, del mestre, en aquest cas, i no...
Que és una pel·li molt bonica, que suposo que esteu molt contents d'haver-hi.
Marxa enrere, però va molt
d'èxit. Recollir el cap,
eh? A una velocitat, on podria haver tingut un accident. Al mig de l'autopista recollant.
Només faltava el pip.
I el cable que recollies l'has deixat ordenadet, així donant voltes. Sí, sí.
Una pel·lícula molt bonica, molt important, sobre la Guerra Civil. Doncs clar que sí. Luisa, després em va recitar ella un poema del Papasset, ja només va parlar ella.
Està molt bé, home.
Va ser d'una tensió... Després, quan he recuperat el d'allà aquest matí, no ho he vist tan tens, però jo us ho juro que en el moment va ser de dir, uau, això es pot... O sigui, aquesta tensió que hi ha aquí, quan ella em diu no parlarem d'aquest tema, dic, ei, però ho vaig provar.
I
poc
tant.
A poc. I sempre jo ho intento fent veure que estem al mateix barco, no? Com, hòstia, sí. Que difícil...
Bueno, com si no me n'estiguessin parlant des de fa 5 dies.
Exacte.
Aquí al programa.
Jo crec que ho vaig fer prou bé, vale? Ho vaig com
l'esquivar.
Mira, vaig fer el que vaig poder. Et diré una cosa, una altra pregunta que van vetar, a banda del tema Enric Macarena, eren les preguntes sobre Carlos Bermúdez. Que era just aquell dia que havia sortit la notícia i llavors l'Adrián també et anava dient a este actor no le preguntes sobre este tema, a este director no le preguntes, per favor no preguntes. I et deien, no, perquè molts argumentaven que era un dia de fiesta para celebrar i que no se tenia que hablar d'estes coses.
Un dia de festa que veu molta gent.
No, i un dia de festa on l'any passat, sent el mateix dia de festa, ens vam despertar l'endemà sabent que durant la festa dels Ferots hi havia hagut un cas d'agressió sexual. Bueno, doncs pues, revisem quina mena de festes estem vivint, potser, no? Bueno, no ho sé, a mi, en qualsevol cas, que es censuri qualsevol mena de pregunta en una catifa vermella, si tu saps que estàs convidant un mitjà que farà aquesta mena de preguntes, no el convidis, des del principi. Ja està, és que és censura. No em dóna la gana. Doncs pues això van fer. Van censurar. Deien que no preguntessin això. I tenies els companys d'informatius, per exemple, que evidentment volien cobrir això, que deien, què hem de fer?
Tu has de poder preguntar, l'altre és que no et responguin i es quedin en silenci.
Però que
doncs
no contestar també diu molt, eh?
Ah,
sí.
Això.
Et diré que, igual que jo vaig provar al meu nivell, evidentment, amb el tema d'Enric Auqué de preguntar-li sobre Macarena García, també hi havia molts periodistes que van preguntar sobre el tema.
Passen 5 minuts a 2:15 del migdia. Pau Espart, bon dia.
Bon dia.
De seguida parlem del tema.
Hace un año, en la fiesta de los premios Feroz, hubo una agresión sexual que se paró gracias al protocolo Violeta y a que las víctimas...
Que és això que ara estava comentant la Juliana, eh?
Sí, el cas de la Giret, que va denunciar aquesta agressió sexual fa un any a la gala, més ben dit, a la festa dels Feroz. Uh-huh. I ara sentim la presidenta de l'Associació d'Informadors de Cinema, la Maria Guerra, que abans dèieu, es comparen els Feroz amb els Globus d'Or, perquè els Globus d'Or els donen els crítics de cinema, i aquí passa el mateix amb els Feroz. I ella va ser qui va treure aquest tema, el de Carlos Bermud, clarament, però potser es va quedar una mica sola. I el que comentàveu era el tema del divendres. Òbviament El País l'havia publicat aquell matí perquè sabia que al cap d'unes hores hi hauria aquesta gala. I han passat coses durant el cap de setmana.
Doncs fem 3 minuts de pausa i les comentem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6 minuts i 3 quarts de dues, divendres, el diari El País va publicar un article amb el testimoni de 3 dones que acusen el director de cine, Carlos Bermud, de violència sexual. I el tema va ser molt present als Feroz i també més enllà de la gala.
Sí, de fet, a la Catifa Vermella ho explicava molt bé la Juliana. És a dir, els periodistes ho preguntaven, tot i que després suggeria, no?, que potser no calia insistir, que sorprèn bastant.
També és veritat, no ho dic per defensar-los, però clar, impressionada, perquè era una catifa vermella molt llarga i potser et preguntaven, clar, potser et preguntaven 55 periodistes pel tema i havies de respondre 55 vegades. Però bueno, que no era per això, no era perquè no ho tornessis a explicar, era perquè la gent no volia mullar-se i perquè hemos venido a celebrar. Bueno.
Sí, i en tot cas, després d'aquesta catifa vermella, a la gala, l'única persona que va fer menció a l'acusació contra Carlos Bermud va ser la presidenta de l'Associació d'Informadors de Cinema, Maria Guerra, que és qui organitza els Feroz.
Lo habéis publicado en un momento perfecto, porque así podemos reflexionar aquí, juntas, sobre este cambio impresionante que ha habido desde 2017, cuando en noviembre el New York Times sacó el primer caso de abuso y empezó el hashtag MeToo.
A la resta de discursos de la nit, aquest tema no va aparèixer.
Laura Grau, molt bon dia.
Bon dia.
Ho has estat seguint una miqueta?
Sí, ho he estat seguint sobretot perquè, evidentment, a la catifa dels Feroz ningú es va atrevir a mullar-se gaire, però durant el cap de setmana sí que hi ha hagut reaccions i és molt curiós, per no dir molt lamentable, com va reaccionar en l'entorn d'aquest director i com va reaccionar la gent que no hi té res a veure. O sigui, és evident que hi ha un biaix subjectiu de, bueno, és que jo el conec, no em vull mullar, no el veig capaç de fer-ho, o no tinc prou proves, no tinc prou dades, ja veurem què diu la justícia, o realment, quan no coneixes la persona i te la suda tot, doncs dius el que realment penses que és vergonyós i que no deu ser ni l'únic ni de llarg.
Però també hi ha gent que sorprèn com es posiciona, perquè hi ha gent que comptes que dirà una cosa i de sobte en aquest cas... Ah.
Home, jo estic flipada.
Per exemple, Isabel Cuixet.
De gallina amb sí. Isabel Cuixet.
I justament...
Directora del Sostre Groc.
No, t'explicaré una altra història. Quan estàvem a la catifa vermella, justament va venir aquest noi que s'encarregava i va dir, ai, la Isabel Cuixet sí que li podeu preguntar sobre el tema.
Ah, ella sí.
Bueno, perquè s'entén que ella voldrà parlar del tema justament per això, perquè, per exemple, és la directora d'aquest documental, El Sostre Groc, que parlava justament d'un cas d'abús, no? Que penses, realment dirà alguna cosa que potser estarà bé. I ni Isabel Cuixet. Saps? Diu, fa una bona declaració.
No, per mi és decebedor total de dir, tia, com et passes X mesos de la teva vida preparant una pel·lícula sobre un abús que a més s'assembla molt a aquest del director de cine, perquè és una cosa com que el consentiment no s'acaba de donar, però no se sap com funciona el tema de l'agressió, tal, no sé què, però tothom sap que allò és una agressió i en canvi no ets capaç d'articular un discurs, ni que sigui genèric al voltant d'aquest director, per molt col·lega teu que sigui.
I fins i tot en un punt, vull dir, perquè tampoc és que digui... Vull dir, no desacredita les víctimes ni res, però amb aquest punt com de frivolitat fins i tot ella.
Sí, com de mala suda. Bueno, no m'he informat prou. Bueno,
passa sempre, no?
Per què ningú n'ha parlat, Pau?
Clar, aquí evidentment és suposició, però jo m'imagino que les tres dones que acusen Bermud a l'article del País ho fan sense haver presentat cap denúncia a la policia i tampoc surten amb el nom. I a partir d'aquí, doncs, ja estem amb el de sempre, no? És que, clar, vés a saber el que diuen, però jo penso que, precisament, si es llegeix l'article, s'entén bé per què passa això. Per què les dones no han volgut denunciar Bermud. Són una estudiant de cine, una treballadora d'una producció d'ell i una treballadora del sector cultural, que tenen por de perdre la feina o de no aconseguir-ne més, i per això no fan públic el seu nom. I el diari explica que, a més, té unes declaracions jurades de les tres dones firmades per elles en què mantenen tot el que expliquen a l'article.
Però és que sobren de ser elles gairebé que demanen perdó per fer aquestes declaracions. És a dir, és que què han d'acreditar? per explicar el que els ha passat, no? I una de les coses més fastigoses que també s'han hagut de llegir en relació a això és unes declaracions d'ell intentant justificar-se, no? Com dient, bueno, és que a mi m'agrada molt el sexe dur, llavors jo no pot saber on està la línia de si a alguna persona li està agradant o no, perquè potser no t'ho diuen, i llavors diu una cosa que de veritat que esgarrifa, que és, clar, jo entenc que a vegades una dona, si està a sota d'algú que li doble la mida, doncs pugui tenir por de dir-li que no perquè no sigui pitjor. O sigui, ell perfectament conscient de que existeix aquesta violència ambiental que fa que molts cops les dones no posin cap línia ni cap fre, igualment com dient, bueno, clar, jo no ho puc saber, no puc saber si a la tia no li està agradant. Tio, o sigui, terrible, de veritat, fastigós.
De fet, fins i tot són unes declaracions gairebé semblen autoinculpatòries en algun punt.
Sí, en plan t'ha passat, no? Bueno, gràcies per explicar-ho.
Arribarem a un judici?
Clar, aquí no hi ha denúncia, el que dèiem, per part de les víctimes. En principi, de moment, cap autoritat ho està investigant, excepte que la fiscalia actuï d'ofici. El que passa que què passa? Segurament és difícil sense tenir els noms de les afectades. No sé si hi està havent algun contacte per part de la fiscalia amb el país per intentar fer aquesta gestió. De moment no s'ha fet públic, almenys. I després s'hauria de veure més si alguns fets han prescrit, perquè van passar entre el 2014 i el 2022. Des de divendres, de moment tampoc han sortit més víctimes, almenys que hagin fet públiques noves acusacions contra Bermud, i jo ara veig difícil que pugui tenir aquest recorregut judicial. El que passa que és cert que a vegades poden aparèixer nous testimonis d'aquí un temps, o les víctimes poden acabar denunciant també.
És el que va passar amb el sostre groc,
sí,
justament.
Exacte. Arran de fer el documental, aleshores van aparèixer nous testimonis que han servit per reobrir una investigació que justament doncs ara continua amb el seu curs. El que sí que hi pot haver els pròxims dies, segons va explicar dissabte al suplement un dels periodistes de l'article sobre Bermud, Gregorio Belinchón, és que es publiqui un nou cas perquè circulaven rumors de Bermud i no només d'ell.
No sé si tanto un secret a voces, es decir, yo soy periodista de cine, siempre te llegan rumores de muchas personas, de muchas cosas, pero el rumor es rumor y la noticia es noticia y el hecho es hecho. Todo es muy distinto, ¿no? No quiero entrar en este tipo de rumores, pero sí que es verdad que nosotros hemos trabajado 11 meses no solo sobre este caso, obviamente, sino sobre otros señalados.
S'ha d'entendre ara que deia 11 mesos, doncs que són això, investigacions periodístiques que porten molta feina, que es publiquen després de destinar-hi molt temps i que s'acostumen a treballar, no sempre, però sovint en paral·lel, com ara deia el periodista. Jo diria que el que han fet des del país és estirar aquests rumors, informacions que poden arribar del món audiovisual i cultural, de possibles abusos de poder, també de violència sexual, i a partir d'aquí van apareixent diverses persones. Ara han tret el cas de Carlos Bermud, i no sé si en els pròxims dies hi pot haver aquest nou article o no, perquè potser no l'han aconseguit lligar a altres casos que sí que els han arribat, però que després no han pogut confirmar prou per poder-ne fer difusió. També és cert que ho van fer poques hores abans de la gala dels Feroz. No sé si s'estan guardant d'alguna manera un altre cas de cara als Goya, que seran d'aquí dues setmanes. Haurem d'estar pendents, perquè ell realment amb l'entrevista que li va fer en Roger Escapa al suplement no ho concretava, si hi hauria noves publicacions, però sí que estaven treballant en aquest àmbit. I el que ha provocat l'acusació contra Bermud és que s'hagin publicat missatges, articles o vídeos exposant altres situacions, com per exemple el que ha fet la directora de cine Irene Moray als seus stories d'Instagram.
Poder compartir pues que vivimos expuestas a este tipo de violencias y bueno, la verdad es que se ha destapado una olla a presión porque ha salido muchísima gente que había vivido lo mismo con esta productora y en concreto con este hombre en concreto.
En el seu cas parlava d'un abús de poder per part d'un productor, no deia el seu nom, però sí el de la productora on treballava aquest home. Ell explicava que no deia el nom justament per por que la denunciï, perquè, clar, molta gent, si fa referència, doncs després et pot denunciar per difamació, perquè tu no has presentat cap denúncia prèviament i aquesta persona, segons com, ho pot utilitzar doncs, per fer un recurs judicial. El que passa que, arran d'exposar aquest cas, la gent del sector devia identificar de qui estava parlant i ha compartit missatges d'altres situacions similars d'aquest mateix home. I també l'escriptora Cristina Fallaràs ha fet un article al diari Público.
Ui. Pell de gallina amb aquest article.
Es titula "Tinc una llista de violadors, els noms dels quals coneixes". Ella, a dins de l'article, no menciona cap nom, però, per exemple, explica: "Sé de dos escriptors famosos i amb bones vendes que han violat una periodista i una lectora, o sé d'un alt càrrec de cultura acostumat a infligir maltractament psicològic a les seves parelles i sé que no va passar res quan els seus superiors se'n va van assabentar. Hi ha altres casos en aquesta llista que ella fa. I la Marian Maturana, del podcast La Pija i la Kinky, ha fet un tuit en què diu: la imatge d'actors, directors, guionistes, productors i altres menjant-se les ungles, caminant en cercles per casa seva, morts de por, pensant que arran del cas de Bermud sortiran a la llum les seves accions i ells seran els següents. Que és una mica aquesta sensació que hi ha ara, no? De si a partir d'aquí poden aparèixer més casos.
Un mito. O sigui, per fi, no? Arribarà el mito, sembla.
El tema és que va tan lent, perquè, clar, ara estan tots centrats, m'imagino, en el gremi del cinema, no? Fa un temps hi va haver com una mica de mito també del teatre, però és que passa a tants llocs, a tants àmbits, que estan també amb molt poder masculí, que d'aquí a que surtin coses que estan passant ara, ànims.
I que ens estem centrant això en el sector cultural, i, per exemple, el de la comunicació seria un altre ara. Món per obrir. I una usuària, que es diu Maria Castro, amb el nom d'usuari Algaràbia, va agafar aquest tuit de la Marian Maturana, l'ha citat i ha dit: si jo em posés a parlar de cert agressor sexual que actua en una sèrie catalana de filosofia... Clar, aquí s'estan llançant molts missatges que es poden començar a fer interpretacions, suposicions, que també s'ha de veure, perquè al final és això, hem d'entendre que quan un diari publica una informació d'aquest tipus l'ha treballada molt bé,
sí, i no s'arrisca. No és un rumor, no és un tuit, efectivament.
I s'haurà de veure doncs, quin acaba sent l'abast.
S'ha de rascar molt, eh?
Sí, s'ha de treballar. O sigui, entendre que quan s'està publicant un titular, un article, no és qüestió ni de dies, ni d'hores, ni de setmanes, segurament.
I també aprofitem per dir, com va dir la Inés Hernán, que tota aquesta feina d'investigació també es pagui bé. Que això no és gratis, tampoc, eh? Sí. Vull dir que aquí hi ha moltes hores de feina.
I jo, a mi m'agradaria, això ja és una informació que no vol dir res, però l'assumo. Ja que parles de la Marian i que, a més, parles de Merlí, que és la sèrie de filosofia catalana a la qual es refereix, perquè no en tenim cap més, que sapigueu que la Marian és l'exnòvia del Marcos Franz, que crec que això no se sabia, és exclusiva nostra.
Apa, aquí!
Bé, en cosa de 10 minuts arribarem a les 2 del migdia, farem una pausa i a la tornada us expliquem d'on surten aquests crits. És a Barcelona, aquest dissabte al matí, no això?
Sí, al pavelló 7 de la Fira de Montjuïc.
Una mica de descontrol, potser, hi va haver?
Descontrol increïble, i després corredisses i després drama, eh?
Mare de Déu, ara us donarem tots els detalls perquè la Laura ho va veure en directe.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, safareig públic de qualitat. EAE Business School patrocina aquest espai.
Pues el primer disco oficial de T 2023, que se pondrá a la venta el próximo viernes 26 de enero. La firma de discos, ¿cuándo? El sábado 27 de enero por la mañana.
I qui hi havia aquest dissabte al matí a la Fira de Barcelona a Montjuïc per veure aquesta firma en directe? La Laura Grau.
Visca. Doncs sí, ens vam plantejar a les 9:30 del matí el Marc Andreu i jo per comprovar quanta gent hi havia fent cua just abans que obrissin a les 10. Les expectatives eren altes, nois, però ningú es podia imaginar la quilomètrica cua que ens vam arribar a trobar a Montjuïc el dissabte al matí. La firma era el pavelló 7, que és el que està com més allunyat de la plaça Espanya, just darrere de la Font Màgica. I adjunto mapa perquè veieu el recorregut
aviam.
D'aquesta cua. Era una cua que
mare
posa al Google Maps 20 minuts caminant, sí? 1,3 quilòmetres, des del pavelló 7 fins a la Hípica Barcelona, que he trobat un lloc així de referència, que no sé si sabeu on és, però vaja, que és com donant tota la volta a l'illa de cases, però...
Clar, estem parlant de Montjuïc. 1,3 quilòmetres de cua, rotllo, quan hi ha retencions
una
a l'AP7,
eh? I això és una bogeria, eh?
Sí, a més pujadeta. Jo, amb una ressaca que no m'ho mereixia, la veritat, i el Marc Andreu dient-me, anem a buscar l'última de la cua, jo. Vinga, va, anem a buscar.
Avançava, però relativament ràpid, aquesta cua?
No, clar, encara no havien ni obert, pràcticament.
Mare meva.
Total, que al final de la cua no hi havia la Laura Escanes, jo sentia que estava fent la travessa, però no hi era, sinó que hi havia gent molt motivada que, tot i veure aquesta gentada, van decidir que, igualment, segurament podrien accedir al pavelló 7, gent amb molta esperança a la vida.
Quan fa que sou aquí? Bueno, hem fet tota la volta, havíem arribat com a menys quart. Acabem d'arribar al final de la cua, perquè hem hagut de pujar des de baix. Ens esperàvem molta cua, tanta no, la veritat. Ja venim amb la idea de que potser no ens firmen perquè hem arribat tard i hem dit, bueno, venim a provar a veure si ens firmen i si no, doncs no passa res.
Qui us fa més il·lusió que us firmi, aviam?
A mi la Kiara, és la meva preferida.
Però has de ser molt fan. O sigui, realment em sorprèn aquest fenomen, sí. Perquè jo, per molt que els vegi, i ara per mi ja són els meus germans, també, vull dir que són família, però penso, jo fa perdria tot un dissabte fent això. És que ni per la Taylor Swift, i t'ho dic molt de veritat. M'estranya.
Operación Triunfo no cansa, eh?
I jo crec que...
sent el fenomen.
És una cosa molt concreta d'unes edats. Hi havia molta nena, molta adolescent, i sí que és veritat que sorprèn trobar-te gent ja major d'edat, 18, 19, 20, universitàries, que tot i així, com ja començar a ser gran i tenir més consciència del fenomen fan,
però que
van
molt...
dedicar el matí en allà.
Jo crec que també és un plan. L'experiència comença amb la cua, ja. És a dir, sí, ja gaudeixes la cua, ja tens la il·lusió, és el sí, camí, no la fita.
Però és que tot per una foto amb la Ruslana. Amor, però és que la Ruslana d'aquí 3 anys és probable que la vegis i no li posis
nom. Escolta'm, si la gent està il·lusionada, que fantàstic, sí, que vagin on vulguin.
Que m'estranya, em sembla sonat.
Doncs aquestes que hem sentit eren les últimes de la cua, però també vam fer la volta per anar a trobar les primeres, que ja estaven sortint amb el designat a la mà, i per veure com havia sigut la seva aventura, perquè no va ser fàcil, això.
Noies, a quina hora heu hagut de venir per ser les primeres que us firmeu?
Elles a les...
Nosaltres 4. Hem vingut a les... Sí, a les 4 menys.
A les 4 ja som aquí, ben cua.
Sí, sí.
No hi havia gaire gent, unes 50-60 persones. Sí.
Sí. Ahir per la nit hi havia gent com a les 10, acampant aquí a la porta.
Qui us feia més il·lusió que us firmeu?
La Chiara.
Perdoneu, però estem bojos.
No, però un amic, però s'ha fet tota la vida, també en els concerts al Palau Sant Jordi.
Sí, però és un fenomen fan. El que passa és que no ho havíem dimensionat com tocava, perquè era Amazon Prime i no teníem audiències.
Exacte.
Els de Televisió Espanyola.
Els de Radio Televisió Espanyola deuen estar, vamos.
Menjant-se les ungles, també.
Arrencant-se els cabells, sí. Era això.
Aquí es començava a ensumar que això dels discos seria un problema, perquè a 24 hores del seu llançament eren impossibles de trobar, s'havien esgotat a tots els quioscos, tot i que hi havia gent amb l'esperança de que el podrien comprar allà, perquè Operación Triunfo havia posat un stand oficial just a la porta de la firma. Però aquí comencen els problemes.
La meva mare me l'ha tingut que comprar per Wallapop a un senyor per 50 euros perquè pogués venir avui.
Està
especulant amb el disc tot, eh? El capitalisme, on està arribant? I jo no ho sabia, la meva mare me l'ha comprat de sorpresa i, pues...
Sí, que fort.
Bueno, pues ole la teva mare, eh? Ole!
Clar, hi havia gent que ja sospitava que això de comprar discs seria complicat i van recórrer, doncs, això, a la pop, a pagar molts diners i a coses totalment estrambòtiques. Tot i així, aquí entrem a dins, al Marc i jo, l'ambient era d'absoluta eufòria, germanor, emoció generalitzada, la gent plorant, els concursants estaven atònits també veient aquesta reacció, perquè ells no s'esperaven ser tan famosos, jo crec.
A mi m'és igual els psicòlegs que hi hagi dins de l'acadèmia. Això no hi ha cervell que ho aguanti.
Sobretot
tu estàs del teu poble, d'Aragó, i de sobte un dia et posen aquí, estàs
persones,
dos mesos tancats, que només et veus amb els mateixos tres friquis i surts i veus tots aquests sonats.
Veus aquests sonats i després la baixada, que també és heavy.
Mare meva.
Clar, no, és que la baixada que no és fàcil
això,
també de fer.
Sí, sí.
També ve moments de retrobament amb els familiars, fins i tot vam veure la nòvia del Lucas fent-se fotos amb fans a fora. Vull dir, la gent fent-se fotos no amb el Lucas, amb la nòvia del Lucas. Sí, en fi.
Però que se't deixarà de ser nòvia demà.
Sí, també. Bueno, pobra, que després li sap greu, ens envia missatges.
Ai,
i tot,
Clàudia.
Per dir-nos que aviam si deixem de dir aquestes coses. Un dels moments més emocionants va ser quan va arribar la Noemí, la directora de l'acadèmia, per compartir aquest moment dolç amb ells. Noé, vull dir, màxim suport per la Noemí, que estava allà plorant com una boja, perquè jo crec que ni ella s'esperava aquesta reacció. I de veritat penso que està passant una edició complicada a nivell de gestió de xarxes, gestió de les onades,
sí,
que ja...
S'enfada molt, eh?
S'emprenya molt contestat.
I té el dit molt ràpid, sí.
Jo crec que per això també va agrair com aquest moment d'escalf del públic. I tot semblava anar rodat, però quan vam sortir del recinte les coses van començar a complicar.
Ai.
Quin drama.
Hola, nois.
Acabem d'agafar aquest moment de drama. Ens podeu explicar què ha passat?
Pues portem aquí des de les 6 del matí. Ahir van sortir els discos i ens hem quedat sense perquè estaven esgotats a tot arreu i ara ens diuen que no podem entrar sense disc. Ens han dit que a les 8 obrien per comprar el disc, que havíem de fer tota la cua igualment, que hi havien de sobres i ara ens diuen que hem de marxar a casa, que no tenen discos.
Per tant, es va fer curt de discos.
Hi havia 900 discos a l'estand oficial d'Operación Triunfo. La cua, ja et dic jo, que no hi havia 900 persones, n'hi havia moltíssimes més.
Ja es podia veure, potser, que 900...
Era
sempre s'ha de tirar de més, Val més que s'obri.
Però és que la imatge realment impactant era un senyor, suposo que de seguretat, calvo amb ulleres, així perquè us l'imagineu, anar passant persona per persona de la cua dient: nois, si no teniu el disc no podreu entrar. I immediatament a la seva cara... llantos, ploreres, crits,
aquell
gent insultant-lo...
Senyor...
Bueno, no li paguen prou a aquest senyor. Perquè, clar, aquestes van ser algunes de les reaccions.
I això no ho havien avisat, no? Que si no tens disc no pots entrar.
No, i tampoc donen cap altra solució del pal. Entra i et fas una foto. Vull dir que hi ha penya que porta aquí i nenes que he vist ara que estan aquí plorant, que porten aquí des de les 6 del matí.
Llavors vosaltres què fareu? Perquè no teniu disc.
No, però jo entraré i posaré una reclamació i m'és igual. És patètic, 900 discos, francament.
Clar, amb aquests drames que hi van haver i suposo les crítiques que hi havia a Twitter, ha dit alguna cosa o té? S'ha disculpat, potser?
No hi ha hagut cap explicació, jo no he vist cap disculpa, potser m'he empanat i ho han fet a les últimes hores, però com a mínim el mateix dia, que és quan tocava realment donar la cara, no hi va haver cap comunicat.
Clar, però és veritat, ja també ha d'haver-hi un límit. Vull dir que no pots tenir aquests concursants durant 3 setmanes aquí firmant, que és el temps que haurien d'estar per firmar tothom. M'explico, David, un moment on tanquen les portes i el moment va ser 900 discos, però ja està, rei. A casa i a dinar, que també és que, no sé, és una foto que
ui. Nosaltres sí que anem a dinar.
Tinc una gana, només.
Escolta, calma.
La Roslana és molt bona, eh? Jo la amo, però no ho puc entendre.
Demà hi tornem, a partir de la 1. Us deixem amb el Catalunya migdia.